Pascal Ordeig, regidor socialista a la Seu d'Urgell. Bon dia.
Gràcies a vosaltres, bon dia.
I gràcies també a Ignasi García, referent.
Moltes gràcies.
I també a Quim Sabater. Adéu-siau.
Bon dia, adéu-siau.
Són les 9, última hora informativa, amb la Sara Cruz i el Ramon Castelló. Després entrevistem la cantant nord-americana establerta a Catalunya, Roslyn Smith, i tindrem la secció No entenc res, així com El món sense fronteres. Això i més fins a les 10.
Són les 9 del matí.
Hola, molt bon dia. El veí de Sabadell, detingut dissabte en relació amb l'assassinat de la seva parella sentimental a Santa Coloma de Queralt, va morir ahir a la tarda en llançar-se pel forat de l'escala del seu domicili. Els Mossos d'Esquadra i els serveis judicials havien conduït l'home fins a la casa de la seva família per fer-hi un escorcoll. En acabar l'individu, que anava emmanillat, va empenyar els agents que el custodiaven i s'ha llançat des d'un tercer pis. L'1 de juliol de l'any que ve, Croàcia esdevindrà el 28è estat de la Unió Europea. Els seus ciutadans ho van aprovar ahir en un referèndum amb un 66% dels vots a favor. La consulta tenia un resultat previsible, ja que la majoria de partits hi eren favorables, excepte l'extrema dreta i l'esquerra. Tot i això, la participació ha estat feble del 44%. I encara de l'exterior, la Lliga Àrab ha demanat a Bashar al-Assad que abandoni el poder i que obri un procés de negociació amb l'oposició per formar un govern d'unitat nacional d'aquí a 2 mesos. Aquesta és la principal conclusió d'una reunió dels ministres d'Afers Estrangers de l'organisme reunits ahir al Caire. Síria va rebutjar la proposta, que veu com una ingerència i una violació de la seva sobirania. I el cap de setmana es tanca amb la notícia de 6 víctimes mortals a les carreteres catalanes. 5 d'elles han perdut la vida aquest diumenge en accidents de trànsit a Cardona, Sant Feliu de Guíxols i Pinell de Solsonès. La 6a víctima va morir el dissabte a primera hora del matí a Vilanova de la Barca. 5 persones més han resultat ferides greus en aquests sinistres. Aquest és el pitjor cap de setmana a les carreteres dels últims 10 mesos. I en esports, Barça i Madrid continuen a 5 punts després que ahir tots dos van fer els deures. Ramon Castelló, molt bon dia.
Molt bon dia. El Madrid va guanyar l'Atlètic Club de Bilbao per 4-1. Els bascos s'havien avançat gràcies a Llorente, però pel Madrid va marcar Marcelo, Cristiano Ronaldo va fer 2 vegades de penal i Callejón va signar l'últim gol. Una part de la grada va xiular Mourinho en resposta als crits de suport que havia rebut dels ultras del Madrid. Hores abans, el Barça havia superat sense problemes el Màlaga de Pellegrini per 1-4. Va marcar Alexis i Leo Messi va signar el seu 5è hat-trick de la temporada. Ara el Barça rebrà el Madrid al Camp Nou demà passat a les 10 de la nit en la tornada dels quarts de Copa, amb l'avantatge que li dona l'1-2 de l'anada. En bàsquet, aquest migdia a les 12 se sorteix al Saló de Cent de l'Ajuntament de Barcelona la Copa del Rei, que jugarà al Palau Sant Jordi del 16 al 19 de gener. El Barça és l'únic representant català i serà cap de sèrie conjuntament amb el Real Madrid. I acabem amb vol, perquè Espanya ha tirat a l'abast les semifinals de l'Europeu després de superar ahir Croàcia per 24-22 i ser ara mateixa primera de grup.
Moltes gràcies, Ramon. Tornem, com sempre, amb més informació quan siguin 9:45.
En primera persona, una reflexió sobre l'actualitat del dia.
Comentari avui de Josep Miró i Ardèvol, president de l'Associació de Cristians i membre del Pontifici Consell per als Laics. Senyor Miró, bon dia, quan vulgui.
Bon dia. Parlem altra vegada d'economia, perquè la setmana passada el Fons Monetari Internacional va fer públiques unes previsions ben dolentes per a Espanya. Enguany, i l'any que ve, estaríem en recessió, és a dir, perderíem riquesa, seríem una miqueta més pobres. Però això ha de succeir fatalment. Cal dir que també succeirà si ens ho creiem. I no hi ha bones polítiques econòmiques. I un exemple pot servir per entendre'ns ràpidament. Vaig conèixer a Michel Rocard fa uns anys en ocasió d'un sopar de treball a Barcelona, quan ell era ministre i jo conseller de la Generalitat. El tracte em va confirmar que pertanyia a la categoria de grans polítics, que són els que uneixen visió de futur, pragmatisme i audàcia, i tot això en les proporcions òptimes. Ara, l'antic primer ministre francès torna a ser d'actualitat per la seva contribució a la sortida de la depressió econòmica, per la seva proposta de que el Banc Central Europeu faciliti crèdit als estats a un interès pràcticament zero, per mitjà d'institucions interposades com els bancs centrals europeus. Re en la normativa europea s'hi oposa. Aquests crèdits tindrien per finalitat pagar l'endeutament vell, que és la majoria del deute, i alliberar així molts recursos ocupats ara en el pagament d'elevats interessos i part de les amortitzacions. D'aquesta manera seria més fàcil fer pressupostos equilibrats, sense necessitat d'acudir a les retallades que patim i que són objecte de lògica crítica, i també de disposar d'algun marge per poder invertir. És una bona proposta i un exemple del que es pot fer amb creativitat, audàcia i bons coneixements. En un nivell molt més modest, crec que hi ha mesures pròpies per Catalunya, per Espanya, que facilitarien l'alliberament de l'economia. Algunes d'elles vaig tenir ocasió de plantejar-les al nostre govern el desembre passat. I ara em voldria subratllar telegràficament una. Es tracta de l'adopció de la planificació indicativa per part de la Generalitat i el govern espanyol, guiada per la prioritat de l'ocupació. Tal i com proposa la iniciativa legislativa popular Aturem l'Atur. Així, d'aquesta manera, tot el conjunt de l'acció de govern estaria implicat en generar més llocs de treball, perquè la planificació permetria optar per les millors opcions contra l'atur en el marc de la racionalitat econòmica. El govern de Catalunya pot fer més, pot ser més creatiu, més sofisticat tècnicament. Adeu i que tingueu una bona setmana.
Ràdio Estel.
En la recerca de la música folk i tradicional de la nostra terra. Cosmos, fires i festes tradicionals de la nostra terra. Músiques d'arreu, tradició i actualitat. Cosmos, els dilluns a les 11 de la nit a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 30 40.
Centre Comercial Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
50 anys d'història, som els de tota la vida.
Al nostre supermercat podràs fer una compra ben ràpida en alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs i llar.
Obtindràs importants descomptes amb la targeta Sant Eloi.
I abans de marxar, podràs omplir el dipòsit de carburant del teu vehicle a la nostra benzinera.
Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera de la Seu, de Sant Julià de Lòria, Andorra.
Centre Comercial Sant Eloi, 50 anys creixent amb tu. Vine.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
L'altra cara del dia.
Volem parlar avui de música i de música i cançó en català, amb un nom propi, el de la cantant nord-americana resident a Catalunya, Roslyn Smith, que va presentar fa només unes setmanes el disc Què se n'ha fet d'aquelles cançons. Són temes en català que ella, que porta 12 anys interpretant música i cançó, ha enregistrat en la nostra llengua. Ella prové de Louisiana i ens diu que canta des de petita. Coneixerem durant la propera estona una part important, significativa, de la trajectòria de Roslyn Smith.
Que són a fer d'aquelles flors
Smith, molt bon dia, benvinguda.
Bon dia, merci, gràcies.
La veu de qui ens parla ara és la que estàvem sentint en la cançó. Ha vingut Roslyn Smith, cantant de Louisiana, als Estats Units, resident a Catalunya, acompanyada del productor Jordi Guillem. Senyor Jordi Guillem, molt bon dia.
Molt bon dia.
Com és que ha fet un disc en català, amb cançons en català, vostè que porta ja un temps, Roslyn, aquí a casa nostra?
Doncs, per uns temps, volia cantar en català, i el Jordi m'hem trucat per provar, i este.
Aquest és el resultat, oi?
Sí.
Una veu amb força, però clara, nítida i lírica, no?
Merci.
Podem dir que és la veu de la Roslyn. Jordi, correcte. Vostè que li va tocar una mica festejar artísticament, sí, la Roslyn per cantar, què és el que va fer?
Mira, jo estava produint uns treballs als Estats Units, i vaig estar durant 7 anys. Jo la Roslyn ja la coneixia de... Ell havia fet alguns treballs aquí a Barcelona. Llavors vaig tenir la idea de fer aquest disc de cançons populars catalanes, però una mica més modernitzades, o amb uns accents de blues, de country, de folk. I se'm va ocórrer provar una cançó en català, amb la Roslyn, perquè ella sempre li encantava Catalunya, sempre que venia a Espanya posava els peus a Barcelona i que tot plegat li agradava tant i tant. Dic, va, provem una cançó, i vam provar precisament aquesta que hem escoltat.
Ah, molt bé. I d'aquí ve el nom del disc, no?
Correcte, correcte.
Com definiria la seva música, Roslyn?
Doncs, meva música és... aquest CD... és molt nostàlgic, no? Una mica nostàlgica.
Sí.
Emocionant. Uh-huh. Hi ha cançons...
Cançons sentimentals,
sí,
barrejant diversos gèneres.
Sí, i hi ha moltes missatges.
Amb missatges de valors.
Sí.
Missatges d'amor.
Molt pacifista, antiguerra, antiopressió... Però sí, en general és un disc nostàlgic.
Vostè, en la seva trajectòria, Roslyn, ha cantat en anglès, en castellà també?
Sí, també, una mica. Anglès, primerament, clar.
Evidentment que és la seva llengua materna.
Però català, clar,
i castellà, espanyol.
Castellà una mica, sí.
Porta vostè 12 anys cantant. Com comença aquesta aventura i com ha estat, a grans trets, la història d'aquests 12 anys de cançons?
Ah, no,
des dels 12.
Des dels 12 anys.
Bueno, des de petit...
Perdoni,
jo
ho havia entès malament. Canta des dels 12, però que no són 12 anys. Vaja.
Sí, des dels 12, molt, molt en sèrie.
Més en sèrie.
Gravant, més en sèrie, gravant moltes cançons... Escriure també les cançons.
Igualment és un inici ràpid, eh?
Sí, també. Sí.
Però, de fet, quan hi ha gent que diu que cantava abans que parlava, quan va néixer. Sí. Vull dir que des de ben petita ja...
Ha tingut sensibilitat musical, Roslyn, sempre.
Sí, m'agrada molt.
Potser ja des del ventre matern diuen que la música arriba.
Clar,
també.
Clar, jo crec que això. No?
Ho porta ben a la sang. I aleshores, des dels inicis, gravant discos, vostè ha cantat... tant als Estats Units com aquí a Espanya.
Com aquí, igual. Mitja i mitja. Ja lleva...
Ja porta. Quants anys porta a Catalunya, per cert?
En total, 7 anys.
7 anys.
Viatja als Estats Units, i unes temporades, saps?
No de forma permanent, però 7 anys a Catalunya.
Sí, 7 anys.
Felicitats per aquest català que comença a ser ja més fluid, oi? També suposo que parla el castellà.
Una mica.
Molt bé. Sí. Doncs felicitats també per aquestes cançons en català. Són cançons, a més, conegudes. Vostè és conscient, i m'imagino que el productor també li ha dit, que amb aquestes cançons pot arribar molta gent. Són el que diem a Catalunya cançons de país.
Sí.
Ella va quedar sorpresa perquè ella les coneixia totes, aquestes. Venen del folk, la majoria, crec que totes les del disc... venen del folk nord-americà. Per tant, ella ja les coneixia, de petita les havia cantat. I per ella també va ser una sorpresa saber que nosaltres aquí les havíem acollit i les havíem traduït i ens les havíem fet, segons com, nostres, no?, també. Llavors...
És una connexió.
Sí.
D'allà aquí. És una connexió molt, molt maco, saps?
Entre les cançons hi ha Escolta-ho en el vent, que és la versió d'aquella famosa cançó de Bob Dylan, també La guerra cruel, Paf, el drac màgic, La vall del riu vermell, amb aquell Trobarem a faltar el teu somriure, una cançó nostàlgica, com dius,
sí,
no? en la seva línia.
Sí, sí.
I bé, L'hora dels adeus, també.
L'hora dels adeus, i canviant una mica, és més... Ja veureu.
La sentirem al final, la sentirem al final.
És algo curiós, perquè aquí L'hora dels adeus la tenim com més una cançó de final de curs o de despedida de... No ho sé. Però als Estats Units és una cançó que normalment es toca i es canta a final d'any, el dia de Cap d'any. És la cançó per despedir l'any, L'hora dels adeus.
Després ja anirem, però abans, si us sembla, podem sentir Colors, una cançó que em sembla que a Roslyn li agrada especialment. És per algun motiu que li agrada especialment aquesta cançó?
M'agrada... És una cançó... No... Sóc pocs riure.
Pots riure.
Ah, molt bé. Doncs per riure.
No més que riure.
Doncs la sentim per riure, per fer risoteràpia. Quan surt el sol, una cançó que fa riure, com ens diu Roslyn Smith, que ens acompanya avui, cantant de Louisiana des de fa 7 anys, catalana, d'adopció, podem dir, no? I encara més ara, després d'haver publicat aquest treball, què se n'ha fet d'aquelles flors? Un disc que, per cert, Jordi Guillem sortirà ja d'aquí pocs dies.
Sí, sí. Bueno, un parell de dies ja hauria d'estar a les botigues, això. Vull dir que ja és primícia, primícia.
I després hi haurà promoció, potser amb alguna actuació, amb alguns concerts...
Sí, tenim una petita agenda de concerts, encara no totalment tancada, però sí, sí, sí. D'això es tracta, sí.
Com li agradaria que fossin els seus concerts, Roslyn, amb aquestes cançons en català, amb molta gent que l'acollís com a cantant catalana d'adopció?
Sí, jo espero.
Això estem assajant i està sortint molt bé. Vull dir que crec que podrem portar uns espectacles molt, molt bonics.
Que la gent es diverteixi, no?
Sí.
Sí, me passo bé, molt bé, molt bé aquí, sí.
El fet de venir a viure dels Estats Units a viure a Catalunya, Roslyn, té algun motiu, algun desencadenant, algun fet ocasional que li va fer decidir, vaig a Catalunya a buscar nous horitzons en la música?
Sí, és que està amb el meu cor.
Jo... Li agrada l'ambient, la cultura mediterrània,
sí, sí,
Barcelona...
Sí, molt. Bueno... Jo puc parlar tot el matí de les coses que m'agrada aquí. És molt maco i me sento molt bé, molt bé.
Alguna cosa especialment a nivell artístic o musical, la Sagrada Família, els carrers de Barcelona?
Dins poc temps a la Montserrat.
A Montserrat? Li agrada molt la muntanya de Montserrat, el santuari...
No puc explicar com amb paraules, és preciós i és... És preciós.
Vostè és creient, té sensibilitat per aquestes devocions, com les de la Mare de Déu, en el cas de Montserrat.
Sí, 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 sí. Jo me sento molt, molt... coses especials. M'agrada molt.
Doncs celebrem que tingui aquesta sintonia amb Catalunya i confiem que pugui estar-hi molts anys entre nosaltres i potser publicant Espero. Més treballs en català.
I tant, i tant. Sí.
Ens ha dit Jordi Guillem abans que el disc ja es pot trobar a la venda d'aquí 2 dies. Hi ha algun lloc especialment on es pugui trobar amb més facilitat els primers dies?
Bueno, en principi...
A qualsevol gran superfície.
Correcte, correcte. Sé que Discos Gong ja hi és, però probablement aquesta setmana ja es pot trobar a Corte Inglés, a FNAC, a qualsevol gran superfície.
Doncs queda dit per als qui ens escolten que tinguin predilecció per aquestes cançons de les quals estem escoltant alguna mostra. Ens acomiarem amb l'hora dels adeus, que no serà un adeu definitiu, sinó, com diu la cançó, fins aviat, no? Exacte, si adeu plau.
Si adeu plau.
Moltes gràcies. Alguna última cosa que vulgui dir Roslyn Smith?
Moltes gràcies. Aquí estic molt bé, aquí. Bon dia a tots. Que passes un molt bon dia.
Doncs gràcies igualment a vostè, Roslyn Smith, cantant nord-americana, present a Catalunya, per als qui no la conegueu. Doncs aquesta és una mostra de la seva música i gràcies també a Jordi Guillem, productor. Fins un altre a tots dos. Bon dia.
Merci.
Bon dia.
Ràdio Estel.
Grans històries, grans debats, grans propostes. Un programa immens per un col·lectiu actiu. Gent gran, de dilluns a divendres a les 6 de la tarda a Ràdio Estel. Amb un paper destacat per la musicoteràpia i tots els seus beneficis. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, Gent gran, amb Oriol Casals i Emili Pacheco, a Ràdio Estel. A Catalunya Cristiana hi trobaràs tota la informació d'Església que t'interessa. Aquesta setmana, les veus de l'Escolania de Montserrat clouen els actes de Gaudí a Roma. Recorda-ho, cada setmana Catalunya Cristiana. Busca-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi trucant al 93 409 28 10.
El millor per rentar la teva roba i la de la teva família és...
Una rentadora Zanussi.
I amb aquesta ofertassa és hiper millor.
Ara hipercor, emporta't una rentadora Zanussi de 7 quilos de capacitat de 1.200 revolucions per minut.
Per només 299 euros.
Hipercor, preu hiper millor.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una veu propera sobre la realitat. No entenc res. Un punt de trobada per aclarir entre tots per què passen certes coses.
Un quart i mig de 10 aquesta setmana plantegem no entenc per què hi ha gent que posa en perill la seva vida i la dels altres amb actituds incomprensiblement suïcides quan condueixen, és a dir, al volant, en el cotxe o amb la moto. Miquel Murga, bon dia.
Hola, bon dia, Ignasi. Si realment avui el tema que proposo és d'aquells que no entenc de veritat, que me'l miri però no me'l miri, és difícil d'entendre perquè hi ha gent que té aquesta actitud o que davant això conduint amb un cotxe, com tu deies, amb una moto, té actituds i conductes realment incomprensibles. De fet, el que no entenc ja en principi és com pot haver gent que s'estimi tan poc la vida, la dels altres, però també la seva, perquè clar, dius, posa en perill la seva vida, també la dels altres, per tant, és una cosa bastant difícil d'entendre. I si et sembla, Ignasi, per partir de situacions reals i recents, a més, sí. Et porto un parell d'exemples. El primer és una notícia que escoltava fa un mes i mig, mal comptat, no sé exactament, però no fa gaire setmanes, era Antena 3 a la tele i explica molt bé un d'aquests casos.
No te da tiempo pillar. Y es muy difícil pillarle porque se calcula que circulaba a casi 300 kilómetros por hora en una carretera de doble sentido donde la velocidad está limitada a 100 kilómetros por hora.
És a dir, un home, una persona que circulava amb moto, en aquest cas, a 300 km per hora. 300 km per hora. És molt, 300 km per hora. És molt, eh? Tant li fa que el límit, en aquest cas, fos de 100, com fos de 120 o de 80. Sí, és igual.
Sí, sí.
És a dir, i a més, en una carretera explicava... Era el Matís Prats, ara, escoltant-ho,
era
el Matís Prats.
Sí, sí, l'hem
sí, no feia cap acudit, però era ell, eh?
Sí,
a més, una carretera de doble sentit. És a dir, que era el Massora, la Plana Alta, el País Valencià, això era aquest cas concret, ja dic, de fa 5 o 6 setmanes, com a molt. Però no és un cas aïllat, perquè tot just aquest cap de setmana també hem conegut, sabíem, d'un altre conductor, en aquest cas a Òscar, que enregistrava en vídeo, que això ja és diguéssim, ja una volta més de tota la parafernàlia aquesta.
Recalcular-ho encara
sí,
més, eh?
Enregistrava en vídeo la seva proesa dins del cotxe d'anar a 240 km per hora i, a més, després ho penjava a internet. És a dir, que i aquest era el registrament que s'ha trobat a internet i que s'ha fet després, evidentment, per jutjar d'alguna manera aquest conductor.
Está metiendo, eh?
¡Tere! Ahí tenemos, aguantando a 240 y le vamos bufando el culo.
I he tallat perquè després començaven a desbarrar d'una forma...
Barruer.
Sí, sí, exacte.
Ja és barruer el que hem sentit,
sí, doncs, molt més, i per tant, això. Però és a dir, anaven enregistrant el compte quilòmetres, tot el tauler del cotxe...
Sí, amb l'agulla que va pujant...
L'agulla a 240 quilòmetres i era una gran proesa aquesta, eh? És a dir, que en aquest cas ja no només fa la imprudència d'anar a 240 quilòmetres per hora, sinó que després ho penja a la xarxa, dues seccions que diuen... A veure, no diuen gaires coses bones de l'element en qüestió, per entendre'ns, eh?
No,
evidentment, aquest home amb tanta proesa i tanta emoció no va tenir temps de pensar que si ho penjava a internet el més probable és que l'enjampessin i passés el que havia passat, que li han posat una sanció de 20 dies de treball per a la comunitat i de 8 mesos de retirada de carnet. Que jo també et dic una cosa, 8 mesos retirada de carnet i 20 dies de treball de comunitat em sembla un preu molt barat per una acció d'aquest tipus. Però, en fi, això és una opinió personal. Vull dir que no...
Has presentat, Miquel, dos casos de velocitat superexcessiva, 300 per hora,
sí.
240, però hi ha també aquells casos que deriven de les actituds personals dels conductors, que potser no van massa de pressa per ciutat, especialment. Mm-hmm. Coneixíem el cas, recordem-ho, dijous passat,
sí,
tristament
sí, sí.
D'actualitat d'aquell mm-hmm. mateix dia, d'un conductor que havia anat molt de pressa i en una cruïlla...
Justament quan les notícies...
Quan estava,
ho explicava
notícies,
quan estàvem parlant d'això.
A dos quarts de 10, dijous passat, recordem-ho.
Sí, i després actituds imprudents a la carretera, de vegades allò, els avançaments, quan no toquen, amb corres perilloses, amb carreteres que no s'haurien de fer, és a dir, que ho estem personificant molt amb l'accés de velocitat, perquè segurament és el més espectacular o allò, o aquestes notícies que ens cridaven molt l'atenció, però hi ha actituds imprudents que estan en aquesta mateixa línia, eh? De fet, mira, només com a exemple, i de vegades les coincidències no fan de gaire bon dir, però és així. Aquest cap de setmana, només aquest cap de setmana, 6 persones s'han mort a les carreteres catalanes per accidents de trànsit. No sé si totes elles han estat, no puc dir, per excés de velocitat, eh? Però, o per actes imprudents. Segurament algú ha rebut sense tenir-ne cap culpa. Eh? Però el que és cert és que hi ha molta gent que té una facilitat innata per jugar-se la vida a la carretera, i pitjor encara, que és el que dèiem abans, per posar en perill la vida dels altres. Doncs, per tant, així que aquesta setmana vull esbrinar quin és aquest estrany instint que porta a realitzar aquestes accions i també que s'exposin les seves vides i exposin la vida dels altres a la carretera.
Podeu participar, amics oients. Repetim la proposta. No entenc per què hi ha gent que posa en perill la seva vida i la dels altres amb actituds incomprensiblement suïcides quan condueixen. Podeu opinar, podeu dir el que vulgueu directament sobre aquesta qüestió en el Facebook, facebook.com/elprimercafederadio. Estel, també en el Twitter tenim l'etiqueta Cuixinet no entenc res. Amb el Twitter podeu opinar també a través del Primer Cafè de Ràdio Estel pel correu electrònic i elprimercafè@radioestel.cat, i també hem de donar la novetat que aquesta setmana comencem a resoldre els temes els divendres.
En lloc dels dijous, eh?
Això mateix. Queda clar per als oients. Per tant, divendres la cita, Miquel, a les 9 i pocs minuts aquí en el Primer Cafè de Ràdio Estel.
I també, com cada setmana, si sembla, en el Facebook hi penjarem l'enquesta que va relacionada amb el tema i que avui hem encapçalat amb la pregunta: quina és la imprudència que més cometeu o heu comès alguna vegada en el vostre historial com a conductor?
No cal que doneu detalls, eh?
No, només... Posem tres opcions, en podem posar alguna altra, eh? La primera opció és excés de velocitat, alguna vegada que en sou conscients que heu corregut més del compte. La segona opció, avançaments perillosos, allò que dèiem, i hem posat una opció que espero, m'agradaria molt que fos majoritària, però no ho sé, que és cap, és que soc molt prudent a la carretera, que seria una opció també possible.
Això no vol dir que no s'hagin comès errors de vegades, Quina és la imprudència que més cometeu o heu comès durant el vostre historial com a conductor? Excés de velocitat, avançaments perillosos o cap? Trobareu aquesta enquesta en el Facebook i divendres ens retrobem. Gràcies, Miquel.
Fins divendres, que vagi bé, adeu.
9:45, última hora informativa i després Món sense fronteres amb Àngel Miret.
Hola, molt bon dia. Investiguen la presència de passatgers clandestins al Costa Concòrdia, que podria augmentar el nombre de desapareguts. Una setmana després del naufragi, encara hi ha 20 persones desaparegudes i els indicis fan pensar que podrien ser-ne més. Protecció Civil d'Itàlia apunta que hi podria haver viatgers clandestins a bord del vaixell per la denúncia de la desaparició d'una dona hongaresa que no figura llistat de passatgers i també per la impossibilitat d'identificar 4 dels 13 cadàvers que s'han recuperat fins ara. La candidatura de Carme Chacón a la secretaria general del PSOE considera que ha superat el seu rival Alfredo Pérez Rubalcaba en almenys 10 províncies fins al moment. El candidat Alfredo Pérez Rubalcaba avantatja la seva contrincant, segons fons de la seva candidatura, en 6 comunitats autònomes: Galícia, Castella i Lleó, Astúries, Aragó, Balears i el País Basc, a més de les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla. Tots dos, doncs, es veuen com a guanyadors. I tornem a l'exterior perquè el fundador de la web per compartir arxius Mega Upload, Kim Smith, s'ha declarat innocent dels càrrecs de pirateria i banquet de diners que se li imputen. El jutge, però, encara no ha decidit si deixarà l'acusat en llibertat sota fiança, com demana la defensa, i, per tant, Smith continuarà detingut en presó preventiva fins que el magistrat no s'hi pronunciï, cosa que podria passar el proper dimecres. I en esports, el Barça ha allunyat els fantasmes que el persegueixen a domicili amb una solvent i còmoda victòria a la Rosaleda per 1-4 amb hat-trick de Messi, mentre el Real Madrid també va fer els deures i acabarà en primer la volta a la Lliga com a campió d'hivern i amb 5 punts d'avantatge sobre el Barça a la classificació. Els blancs es van imposar ahir per 4-1 a l'Atlètic Club de Bilbao. Ho deixem aquí, tornem com sempre amb més informació quan siguin les 10 del matí.
Ràdio Estel. El que és bo no sempre és breu. Si encara no en tens prou, sintonitza amb la teva emissora preferida a www.radioestel.cat. Viatja amb el club Més Amics i deixa la rutina com més lluny millor. Tenim el calendari del 2012 ple de destins fantàstics. Del 9 al 19 d'abril, Etiòpia. Del 8 al 16 de juny, Romania. Del 2 al 12 de juliol, Armènia. De l'1 al 9 de novembre, Ceilán i Flandes. I més peregrinatges. Del 21 al 28 de maig, del 17 al 24 d'agost i del 30 de novembre al 7 de desembre, Terra Santa. Informa't en el 93 409 2770. Al club Més Amics, volem amics com tu. Truca'ns 93 409 2770.
La crisi colpeja amb força i l'atur fa estralls. A la porta de Càritas truquen cada dia persones que demanen feina, orientació i ajuda. Càritas promou la formació per millorar les possibilitats laborals dels col·lectius amb més dificultats. Té pisos d'acollida per a persones sense recursos. Càritas també ajuda a cobrir necessitats bàsiques i treballa per a prevenir l'exclusió social. Per això, ara més que mai, a Càritas ens cal la teva ajuda. T'informarem al 93 344 6900 i al web www.caritasbsn.org. Tu ens pots ajudar.
El millor per degustar una bona carn és...
l'anyell de llet.
I si està d'oferta és i per millor.
Ara i per cor, emporta't l'anyell de llet nacional per mitjanes o sencers...
per només 10,95 euros al quilo.
I per cor, preu i per millor.
Preu vàlid només a la península.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una finestra oberta. Sense fronteres, amb Àngel Miret.
L'actualitat social, del món de la immigració, de la cohesió, de la solidaritat, la tractem cada dilluns a aquesta hora amb Àngel Miret, gerent de l'àrea de qualitat de vida, igualtat i esports de l'Ajuntament de Barcelona i professor de la Universitat Pompeu Fabra, també advocat, expert en temes d'immigració. Àngel Miret, molt bon dia.
Bon dia i bona hora.
Comencem parlant d'un tema econòmic que té a veure amb el crèdit, aquest valor tan important per a tots els que en un moment o un altre podem tenir una necessitat d'adquirir algun bé o de vegades per coses de primera necessitat.
Efectivament, el crèdit és un dels temes que des de que començà la crisi l'any 2007-2008 s'ha començat a restringir i en aquest moment jo crec que la posició de les entitats bancàries és senzillament escandalosa sobre aquesta qüestió. El crèdit és important no només pel que deies, Ignasi, per comprar doncs, un bé útil, doncs, una rentadora, fins i tot un automòbil, pels segons qui pot ser una necessitat de tipus professional, sinó que, a més, també és imprescindible per les empreses, per tirar endavant, per fluidificar, diguem-ne, la massa de diners que circula, per activar l'economia, és a dir, el disposar de líquid és un tema molt important. Recordem que la Generalitat no fa massa ha tingut severes dificultats per pagar efectivament, és a dir, per tenir els diners suficients per pagar les nòmines, malgrat que estiguessin previstes en el pressupost. Però una cosa és el pressupost, que no deixa de ser un apunt comptable, i l'altra cosa és el crèdit, és a dir, els diners que tenim en mà. Bé, doncs el diari Què, el dia d'avui, i per tant, en fi, no ho teníem previst, però ens ha semblat que ho havíem de comentar-ho, ha fet una prova, que és un personatge, s'ha personat amb 5 entitats bancàries, dient que guanyava uns 24.000 euros bruts l'any, és a dir, el que seria el salari mig a Espanya, dient que tenia només unes despeses fixes d'uns 500 euros al mes per un lloguer, i a partir d'aquí demanava un crèdit de 24.000 euros. Bé, la major part d'ells, a més, t'exigeixen, bona part d'ells, dels bancs, en aquest cas el Popular, la Caixa, Bankia, el BBVA i el Banc de Santander, tots et demanaven que, a més, per estudiar-ho simplement i per tenir la possibilitat de donar aquest crèdit, havies de tenir la nòmina a la pròpia entitat i alguns altres productes, com ara assegurances, targeta de crèdit, etc. Però a mi el que m'escandalitza és que, a més de que molts d'ells, la major part d'ells, li negaven, només semblava que el Banc de Santander és l'únic que pràcticament, sense concretar, estava en bona disposició per donar aquest crèdit, el que m'escandalitza és els interessos. Fixem-se, per exemple, Bankia el deixava el 14% d'interès. El Banc de Santander, que és aquest que potser sí que el donava, el 15% d'interès. Bé, altres, a la Caixa una miqueta més baratet, a l'11%, però tampoc el donava. A veure, heu de saber que els bancs espanyols estan obtenint crèdits al Banc Central Europeu a interessos de l'1 i l'1,5%. Fixem-nos, doncs, quin és el benefici del banc al donar aquests crèdits, a més de que els neguen, però vull dir, amb els casos que donen crèdit amb enormes seguretats, a més, amb uns tipus d'interès on obtenen beneficis directes del 10, l'11, el 12 i el 13%. Esclar, si seguim així, el sector bancari potser sí que redreçarà la seva situació, potser sí, entre els ajuts que donem entre tots a través dels fons de tota la ciutadania, d'un organisme que penja del Banc d'Espanya que se'n diu el FROP, que el FROP és el que a hores d'ara és amo de Caixa Catalunya, és amo, vaja, del 80% i escaig, és amo de l'UNIM, és amo d'unes quantes entitats de crèdit, com la Caixa d'Horres del Mediterrani, etc. Potser sí que redreçaran tots plegats, entre les ajuts de tota mena que reben, etc. Però, home, potser pel camí ens acabaran arruïnant a tots els ciutadans, sobretot als emprenedors, a la gent, als empresaris que necessiten crèdit, a la gent que mou vora l'economia fent algun tipus de despesa o d'inversió. Clar, interessos de l'11, 12, 13 o 15%, doncs és molt difícil embrancar-se amb un crèdit bancari. Doncs mira, estem així, Ignasi. O sigui, una situació que més val que hi donem un tomb tots plegats, perquè potser això dels bancs ens acabarà una mica arruïnant a tots plegats. Ara ells se'n sortiran amb els seus magnífics sous. Però bé, en fi, esperem que algú hi posi remei, no?
Molt bé, doncs anem a altres temes de l'actualitat. Solidaritat en horari laboral.
Mira, de la mateixa manera que els bancs van per lliure i fan el que els sembla pertinent, Hi ha coses, hi ha actituds, hi ha treballadors i gent que fan coses molt interessants, no? Per exemple, a Capravo, que és una, com sabeu, bueno, la major part ho sabreu, doncs
segur
que, és una,
que sí, molts el coneixen,
una xarxa,
supermercat.
Una xarxa de supermercats importants, està fent acords, més enllà del que ha fet històricament amb el Banc dels Aliments, per de manera més menuda donar suport a entitats, diguem-ne, més d'una perspectiva molt territorial, perquè el Banc dels Aliments ja sabeu que recapta grans quantitats d'aliments i després les distribueix a la menuda. En aquest cas, per exemple, l'experiència la fan amb la, obra social de Santa Lluïsa de Marinyac, de la Barceloneta, que aleshores tres cops per setmana envien a Capravo, el magatzem que té Capravo a la Barceloneta, a buscar allò que està en perfectes condicions, però que els clients a vegades no volen. Per exemple, iogurts desparellats, que doncs, la gent no els vol, fruita i verdures que estan en bon estat, però que potser ja no tenen aquell aspecte extraordinari, doncs, que a vegades ens fan veure que és sinònim de qualitat, que certament moltes vegades no ho és, però en fi. Aleshores, un centenar de centres d'aquesta cadena del Capravo fa contactes amb petites entitats d'aquestes, diguem-ne, que distribueixen també aliments en el territori d'una forma molt més casolana, sense fer aquest gran procés de circulació. Per tant, en fi, cal felicitar també aquestes entitats, de la mateixa manera que abans dèiem una mica en general els bancs, que déu-n'hi-do de com s'estan portant, doncs és veritat que cada vegada hi ha més entitats, empreses i tal, que col·laboren amb la societat, per aquell concepte de responsabilitat social corporativa, que vol dir que una empresa, a més de fer benefici, que és molt legítim, és el seu objectiu, també entén que la seva incardinació social requereix d'actituds positives davant del reste de la societat, siguin o no siguin clients. Mira, aquest és un bon exemple.
Doncs el saludem i també ens consta que l'obra social de Santa Lluïsa de Marillac fa també una tasca social exemplar que mereix tot el reconeixement i totes les garanties.
Fantàstica. També en aquest mateix esquema de Capravo, per exemple, està Unilever, que és una multinacional holandesa, i que aquests, més que col·laborar en producte, el que fan, igual que altres entitats també com Alpha Consulting, és col·laborar amb hores de feina. És a dir, ofereixen que una part dels empleats, aquells que vulguin, puguin col·laborar amb entitats socials oferint, a l'horari, en lloc de fer-lo sencer a l'entitat, presten una part d'aquest horari a l'entitat de què es tracti en cada moment. En el cas d'Unilever, per exemple, i d'Alpha Consulting, han fet bona feina en el cas primer també amb el Banc dels Aliments, des d'una perspectiva de disseny de productes, per tant, sobretot l'àrea de màrqueting i logística, i Càritas ho ha fet amb... Alpha Consulting ho ha fet amb Càritas. Dediquen Alpha Consulting més de 1.000 hores l'any amb suport tècnic, suport de consultoria, directament a Càritas. Per tant, mira, déu-n'hi-do aquestes iniciatives. La veritat és que els treballadors, cada vegada més, els treballadors que tenen la sort de tenir una feina, i a més una feina bona, aquestes són empreses molt sòlides, Capravo i Unilever, doncs jo crec que són conscients de com està l'entorn i, per tant, volen donar a la societat, no?
3 minuts i seran 9:45, Món sense fronteres, secció que compartim cada dilluns amb Àngel Miret. Habitualment no parlem d'esports, però avui sí que volem parlar de l'exemple d'un futbolista, Erika Vidal, que amb la seva malaltia i la manera de portar-la, també la seva capacitat de superació i l'ajuda que ha dedicat a altres persones, després de la malaltia sobretot, són un exemple que és bo comentar, Àngel.
Mira, sovint en aquest mateix programa hem criticat i ho seguim fent, I vull dir, això que direm avui no treu la crítica de fons, que és els altíssims emoluments que reben els futbolistes professionals, sobretot els d'alguns equips, com ara el Barcelona, el Madrid, els primers equips, diguem-ne, no?
Sí, sí.
En quantitats que considerem immorals, quantitats de 6 milions d'euros, 7, 8, 9, és a dir, unes quantitats absolutament desproporcionades en relació als salaris que cobren bons tècnics. Jo aquest dia estava pensant, doncs, no sé, que un investigador acreditat, amb doctorat, etc., pot estar cobrant en un hospital, no sé, a Barcelona, 60-70 mil euros bruts l'any, insisteixo, una persona ja molt situada, comparem-ho, no ho sé, amb els 4 o 5 milions que pot cobrar de mitjana un futbolista del Barcelona, és a dir, són, no ho sé, 40 o 50 vegades més, i és evident que no es pot, en fi, comparar els mèrits d'uns i altres, ho dic amb tot el respecte pels futbolistes. Bé, però de tant en tant tenim alguns signes de que les coses hi ha cor, no? La Vidal, ja sabeu que és aquell jugador del Barça que va tenir una malaltia de fetge, va tenir un tumor, concretament,
sí,
del qual es va remuntar amb una certa rapidesa al punt de que torna a jugar habitualment. Va estar, sí, pràcticament de baixa un mes. No, penso que no va estar
la temporada passada va arribar a jugar fins i tot la final de la Champions, se li va deixar aixecar la Copa i a la final de la temporada passada ja va reincorporar-se al Barça.
Sí. Molt bé. Doncs tenim una història bonica, no? Ens ho explica un lector de La Vanguardia que escriu una carta, un senyor que es diu Jota García Serra, que explica que té un nen de 15 anys, un fill de 15 anys, que se li ha descobert un tumor al cap. Aleshores, òbviament, queden molt afectats tota la família, encara segueix la batalla, vull dir, no se l'ha solucionat, però és veritat que ell no se li acudeix altra cosa quan el fill li pregunta què té, que dir, tens el mateix que la Vidal. Però ell ho tenia al fetge i tu tens al cap. El nano es posa, demana una samarreta de la Vidal i diu, jo lluitaré com la Vidal amb aquesta malaltia. El nano està ingressat a l'hospital, sembla que tot va bé, i el dia de Reis o la vigília venen alguns jugadors del Barça, entre ells la Vidal. La Vidal, pel que sembla, havia parlat un moment amb el pare ja feia uns dies abans, es havien coincidit en una botiga, veu el nano, s'abracen el nano, està molt temps amb el nen animant-lo, tu te'n sortiràs igual que jo, tu i jo hem de lluitar. No solament això, sinó que es treu un rellotge important, un rellotge, no sé si és un Rolex o un, en fi, un rellotge de marca, amb el seu nom inscrit al darrere i li regalen al nen. Esclar, el pare es queda parat davant del valor del rellotge. Un Rolex Daytona, un Rolex Daytona és, un Rolex, per tant, una bona marca, a més és un, com esportiu, no? Una cosa una mica esportiva, per tant, per un nano de 15 anys molt adequat. Bé, li regala, el pare sembla que no ho accepta, però l'home insisteix i li diu el que és més important és la teva salut, vull que siguis feliç, els valors materials no valen res. En fi, una experiència que a mi m'ha agradat i em sembla que dona peu de la qualitat humana d'aquesta persona. Cal dir que la Vidal, quan va tenir la malaltia, ja va dir que faria una fundació, es va desprendre de molts luxes que tenia, entre ells una col·lecció de cotxes esportius, i els va, en fi, se'ls va treure al damunt dient que això era un tema absurd, que se'n va donar compte en aquell moment en què la vida d'un moment a l'altre pot canviar. Sí. I, per tant, és un home que, més enllà d'aquesta crítica genèrica, que tampoc és responsabilitat del jugador, sinó del sistema, doncs actua amb uns principis d'humanitat que ens agraden. No? Sembla que els jugadors del Barça o del Madrid o aquests hiperprofessionals viuen en contextes que a vegades potser no saben gaire bé què és el món real, oi? Com que viuen envoltats de companys que també el que no guanya 4 milions en guanya 6 i el que no guanya 6 en guanya 2, i en un context on van a les botigues, als bars, als restaurants, i la gent els aplaudeix, i en fi, els valora, i es veuen al diari cada dia, potser a vegades això, amb alguna psicologia, es pot determinar, diguem-ne, una separació de la realitat. Bé, doncs sembla que aquest home, la malaltia, que segur que ha tingut efectes negatius, però una n'ha tingut de positiu, que és acostar-lo al món real.
Felicitats, doncs, a Vidal i a tota la seva iniciativa solidària. Sobretot ens alegrem que s'hagi recuperat del tumor i esperem que aquest nano
aquest nen,
i altres
sí.
nens que puguin patir aquests tumors o aquestes malalties imprevistes les puguin
que
superar.
Que tirin endavant i jo crec que, a més, no solament pel nen, sinó per la família, aquest home, el pare, aquest García Serra, que és el que escriu, també sembla que això li ha servit d'un enorme estímul per afrontar la malaltia del fill.
I si a sobre podem dir tenim la fe, encara és més, no? És garantia
Fantàstic.
Absoluta. Àngel, ens fas un apunt d'ens locals.
Mira, més que d'ens locals, això, la reflexió aquesta a mi me l'ha suggerit un article de la vicepresidenta de la Generalitat, la Joana Ortega, vinculada a tota una reflexió que fa sobre els ens locals. No m'hi referiré tant al que diu, sinó a la necessitat de que les administracions racionalitzin la seva activitat. És a dir, un ciutadà de Barcelona, a vegades s'ha dit, però podem recordar, està subjecte al municipi de Barcelona, al Consell Comarcal, a l'àrea metropolitana, a la Generalitat, a l'Estat, a la Unió Europea. És a dir, té un munt d'administracions públiques. Potser ha arribat el moment que aquí a Catalunya, malgrat el que ens digui a vegades els sentiments històrics, anem racionalitzant el procés de gestió de l'administració pública. Segurament avui en dia les diputacions no tenen sentit. És hora ja de que ens plantegem seriosament, doncs, la desaparició de les diputacions. Això és una tasca a la que fan elles, que han de fer les administracions locals, els municipis. És hora que ens plantegem si té sentit o no, si més no tot el territori, els consells, diguem-ne el que és els consells comarcals. Segurament hi ha alternatives de col·laboració i de cooperació més gestionables, més àgils, més fàcils, i segurament també ens hem de replantejar quin és el sentit de l'administració de l'Estat encara amb milers de funcionaris treballant aquí a Catalunya. Per tant, segurament seria molt desitjable una descentralització major, deixant a part qüestions de tipus polític aquí, sinó simplement d'estalvi econòmic, és a dir, el ciutadà té dret a que els seus recursos, els seus impostos, tinguin el màxim de resultat possible, allò que en diem l'eficiència, i és evident que el munt d'administracions públiques que en aquest moment operen en el territori doncs constitueixen més un llast que una altra cosa. Cal racionalitzar, d'haver-hi una administració òbviament propera, que és l'administració local, l'administració del país, que és la Generalitat, i després segurament ha d'haver-hi una doble via entre l'Estat, algunes competències i la Unió Europea. I fora d'això, la resta hem d'anar-ho traient, Ignasi, perquè si no, al final acabem pagant seus, empleats públics per tot arreu, taxes d'aquí, taxes d'allà, i en un moment com aquest potser és el moment de que, amb tanta pobresa com ja, amb tant creixement de l'atur i de situacions, diguem-ne, problemàtiques, que siguem capaços de que cada euro sigui aprofitat, en fi, amb quasi, si em permets dir l'expressió, amb codícia, amb avarícia en nom del ciutadà.
Simplificar, doncs, el servei dels poders públics, encara un apunt més que té a veure amb la cohesió social a l'àrea metropolitana de Barcelona, mirant una mica de reull el fantasma d'aquelles grans revoltes socials que hi va haver a França, les banlieues famoses, on es cremaven cotxes. No esperem que això pugui arribar a passar aquí a casa nostra, però de vegades els perills per a la cohesió social poden arribar a fer pensar en això, no?
Sí, bé, tota aquesta reflexió ens la porta a l'assassinat d'aquell xicot senegalès, sabeu que em sembla que ho vam comentar,
sí, ho vam comentar fa dues setmanes, sí, sí,
en relació a un conflicte que va tenir, no de naturalesa xenòfoba, però que en fi podia haver encès aquest marc de xenofòbia, de racisme, en relació a que aquest noi va ser assassinat per una persona d'ètnia gitana. En els barris del Besòs, que són uns llocs, diguem-ne, en aquest moment de risc. La veritat és que l'actitud final de Barcelona, i per això jo crec que cal remarcar-ho, ha estat exemplar, en el sentit de que el conflicte evidentment s'ha produït, però que el conflicte ha quedat aquí. I és veritat que hi ha hagut moments de tensió entre les dues comunitats, la senegalesa i la comunitat d'ètnia gitana, però és veritat també que s'ha resolt favorablement, que han col·laborat conjuntament donar missatges públics per apaigar els líders d'aquestes comunitats, aquells que poguessin tenir una actitud, diguem-ne, de tipus xenòfob entre una i altra. És veritat també, doncs, que la persona ha estat empresonada, la persona, diguem-ne, responsable d'aquest assassinat o d'aquest homicidi, i per tant hem d'estar satisfets de que Barcelona, malgrat la situació, malgrat que és veritat que tenim una pobresa important, com deies tu en el títol gairebé de la nota, Barcelona no és una banlieue, és a dir, no és un barri marginal de França, malgrat que hi ha encara diferències de renda per barris molt i molt diferents. Per exemple, tenim a Tres Torres, que té, si l'índex mitjà de Barcelona seria 100, Tres Torres té un índex de 225, i Can Peguera, per exemple, o Baró de Viver, estan sobre el 38. Fixem-se, doncs, que són
per sota de la mitjana.
Sí, i 8 vegades de diferència. Sí.
Valorant sobretot la renda per càpita,
la
suposo.
Renda per càpita, sí, sí. O sigui, la diferència entre, diguem-ne, el barri més pobre, que seria almenys sobre, des d'una perspectiva de renda, Can Peguera, i el més ric, que seria també Tres Torres, és de 8 vegades de diferència entre uns i altres.
Acabem, ens queda només un minut, Àngel, explicant que si fa dues setmanes parlaves de la mort d'un immigrant al centre d'internament d'estrangers de la zona franca Barcelona, el CIE de la zona franca, ara tenim que diferents entitats socials, agrupades a la plataforma d'entitats cristianes amb els immigrants, presentaran demà al vespre un document, un informe que s'ha fet precisament sobre els CIEs, molt qüestionats.
Sí, els CIEs són el centre d'internament d'estrangers, n'hem parlat aquí a vegades, és allò que no és ben bé una presó, però que tampoc estàs en llibertat, i hem de demanar tot, sobretot jo crec que la pressió en aquest moment no és tant per la desaparició d'aquests centres, que malauradament són necessaris, sinó per la seva major dignificació i sobretot perquè hi hagi un reglament de règim intern, que en aquest moment no està clar quin és el sistema de funcionament.
Si et sembla, el proper dilluns, en què coneixerem més el contingut d'aquest document, ho podem comentar.
Ho podem comentar.
Gràcies, Àngel, fins aquí una setmana, bon dia.
Gràcies a vosaltres, adéu-siau.
Ràdio Estel. De dilluns a divendres, a 7:45 de la tarda, Mercè Rega et posa el dia de la jornada a 7:45. 30 minuts on repassem l'actualitat amb entrevistes, convidats especials, reportatges i serveis. De dilluns a divendres a 7:45 de la tarda a Ràdio Estel, 7:45, amb Mercè Rega. Actualitzem el dia només per tu. En classe con Jesús, la nova sèrie d'animació en 3D, l'Evangeli a través de les aventures d'un nen d'avui anomenat Jesús, valors humans i catòlics pels menors de casa, un DVD 10 euros i el pack de 4, 32, distribuït per Catalunya Cristiana, 93-409-2770. En classe con Jesús, la nova eina per pares, educadors i catequistes.
Un servei com vostè es mereix. Habitacions confortables, sala de conferències ideal per a trobades empresarials, ambient agradable enriquit per l'entorn natural i una bona cuina de mercat. Tot això i més ho trobareu a l'Hotel Santuari, al costat de l'Església del Sant Crist de Balaguer. Més informació a www.hotelsantuari.com i al telèfon 973 44 64 44.
Mira amunt. Veus la muntanya? Veus el temple del Tibidabo? I saps tot el que t'ofereix? Dissabte 28 de gener, festa externa de Sant Joan Bosco, profeta del temple. A les 6 de la tarda, conferència sobre la preparació del bicentenari del seu naixement. A les 7, missa concelebrada. I a 9:15 del vespre, convivència familiar. Diumenge 29, misses en el seu honor durant tot el dia. Temple del Tibidabo, un munt d'activitats. 93 417 56 86. El primer cafè de Ràdio Estel, una finestra oberta al món. Racó de premsa.
Deixarem ara els principals continguts inclosos en el número d'aquesta setmana de la revista Vida Nueva. Ens els comenta des de la seva redacció el José Luis Celada. José Luis, bon dia.
Hola, què tal? Bon dia, com esteu?
Molt bé. Què ens ofereix Vida Nueva aquesta setmana?
Bé, dediquem la portada d'aquesta setmana a el que nosaltres diem les ferides obertes del món. És un ampli reportatge sobre quins són encara els conflictes oberts al món i les problemàtiques que ens preocupen aquests inicis de 2012, no? Conflictes oblidats, conflictes com el de la República Democràtica del Congo, de Sudan, tota la fam que es passa a països com Somàlia, el Cuerno d'Àfrica, que diuen, tota la qüestió de les dones explotades i maltratades, el drama dels refugiats i desplaçats a dins dels mateixos països, les mateixes víctimes de la crisi actual que estem patint a Europa. Doncs, en definitiva, repassem aquestes ferides obertes del món al començament d'aquest 2012. A més, destaquem també una entrevista amb el subsecretari del Pontifici Consell Corunum, en l'espanyol Segundo Tejado, que, entre altres coses, diu que la caritat és una forma d'evangelitzar. Hi ha també un reportatge, coincidim amb el 50 aniversari de la Fundació de les Missioneres de la Unitat, una petita congregació ecumènica que va néixer al voltant del Concili Vaticà II, ara fa 50 anys. Hi ha també un pliego a les pàgines centrals dedicat a la poesia espanyola d'aquest segle XXI, autors, poetes, sacerdots i poetes religiosos, no? I, a més, doncs, hi ha informacions sobre l'última assemblea plenària de la Conferència Episcopal de Venezuela, després sobre un abans del que serà la Setmana de Teologia Pastoral de l'Institut Superior de Pastoral d'aquí a Madrid, precisament sobre el Concili Vaticà II, i més informacions, però aquestes, ja dic, són les més destacades aquesta setmana.
Aquestes i altres qüestions incloses en el número d'aquesta setmana de la revista Vida Nueva, una publicació que es troba en paper en alguna llibreria religiosa i que també, sobretot, es pot adquirir per subscripció. Ens pots recordar què podem fer per demanar informació sobre subscripcions a Vida Nueva?
Sí, podeu consultar la nostra web, vidanueva.es, també estem a Twitter i a Facebook, i a més, com sempre, doncs, trucar al telèfon 91 422 62 40.
Moltes gràcies, José Luis Celada. Hem conegut els temes d'aquesta setmana més importants, inclosos a Vida Nueva. Recuperem la informació d'aquesta revista dilluns vinent. Que vagi bé, bon dia.
Gràcies a vosaltres. Bona setmana. Adéu-siau.
Acabem recordant que demà és la festa de Sant Francesc de Sales, patró dels periodistes. Des d'aquí saludem tots els companys professionals de la comunicació i els animem a pregar, si som creients, per tota la nostra professió i tota la tasca que intentem fer els periodistes i els comunicadors. Us hem acompanyat el Toni Huguet, el David García, el Ramon Castelló, la Sara Cruz i jo mateix, l'Ignasi Miranda. Que tingueu bon dia.
Ràdio Estel.